devia fer temps que ho estava rumiant, que ho tenia en cap, i el partit d'avui ha sigut el que realment ha fet esclatar, doncs, l'acumulació de coses que ell creu que estan siguent complicades per ell i que ha pres aquesta decisió. Però crec que el partit d'avui ha sigut la cirereta que ha fet que ell ho fes públic, no?
T'ha semblat veure un Barça en descomposició, Jordi?
Bé, portem diverses, molts partits ja, no?, que comentem, doncs, que el Barcelona no està al nivell, no? I és sobtat, i és difícil d'entendre quan un equip que ve de guanyar la Lliga l'any passat amb la solvència que ho ha fet, no? I que ens trobem aquest any, doncs, que semblava que tindria que ser un any de confirmació, doncs ens trobem, doncs, que sembla ser que hi ha hagut una certa regressió, no? Dit això, no ho ha tingut fàcil, Xavi, no ho té fàcil. Ha tingut múltiples lesions, no ha tingut mai l'equip pràcticament sencer, i després, com ell ha dit, com tothom ha dit, i una cosa que m'ha sorprès bastant també els jugadors, no? Al final és veritat que ell és el màxim responsable, és veritat que en ell és el que té tota la responsabilitat, però els jugadors ho han dit també, no? Vull dir, al final, hòstia, hi ha molts jugadors que han estat per sota del seu nivell habitual des de fa ja bastantes setmanes, no? Per tant, és veritat que és una situació complicada i és veritat que aquesta setmana ha sigut terrible, no? Al final en pocs dies s'ha perdut la Supercopa d'Espanya, han quedat eliminats de la Copa del Rei, i amb aquest resultat la Lliga, home, matemàticament òbviament no està perduda, però home, no, tampoc podem ser il·lusos, i està complicada i molt difícil per no fer-ho servir un altre adjectiu, no? Per tant, home, doncs és cert que el Barcelona està en una situació difícil, una situació complicada, i bé, es deu haver pensat des del club, doncs, que la millor opció és aquesta que han dit, no?
Creus que Xavi, amb la decisió presa, pot ser encara més valent? És veritat que en les últimes setmanes ja hem vist que, per exemple, substituïa Lewandowski abans que s'acabés el partit, Joao Félix ja li va posar la creu abans que acabés l'any en el partit contra l'Almeria, però creus que encara pot ser més valent i acabar de fer, no sé, alguna cosa que potser ell, pel que fos, no s'atrevís a intentar, doncs, trobar la solució al joc de l'equip?
Bé, jo crec que el Xavi, com tots els entrenadors, hi ha gent que li semblarà bé les decisions que prendi, hi ha de gent que no li semblarà bé, això és inevitable i sempre passa, i és impossible que tothom estigui satisfet, no? Jo crec que al Xavi, doncs, escolta, tothom li pot retreure el que vulgui, el que sí que jo crec que no se li pot retreure al Xavi és que hagi estat valent. Jo crec que ha estat valent en moltes situacions, una d'elles aquestes que comentes tu, jo crec que a l'hora de fer els canvis, doncs, ha sigut sobretot al final valent, i una altra cosa que és molt important, vull dir, tots aquests nanos que tothom estem parlant, que estan debutant, que estan jugant, aquests nanos que venen a la Pedrera en 16 anys, 17 anys, al final podem discutir si per la situació o per les circumstàncies, no? Però la realitat és que el que els ha fet debutar i el que ha sigut valent, i no sempre per necessitat, que els ha posat és el Xavi, no? I en aquest sentit, bé, jo crec que aquí sí que ha estat valent, no? Una altra cosa és que després les seves decisions han estat més o menys encertades, o que les coses hagin anat millor o pitjor, però valent sí que ha estat, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, jo crec que ell, a diferència de qualsevol altre, el Xavi és d'aquí. Ha estat tota la vida aquí, és culer, ho sent, i en aquest sentit segur que està patit molt. I en aquest sentit estic absolutament convençut que aquests mesos que estigui aquí, ell seguirà provant, seguirà intentant i seguirà fent el que cregui que sigui millor per l'equip, no? Però després, repeteixo, després els resultats veurem quins són, no? Però en aquest sentit jo crec que això sí que no se li pot negar.
Jordi, demà en continues parlant amb l'Aleix. Una abraçada.
Molt bé, vale.
Que vagi bé. Bona nit, bona nit. Un minut i dos quarts d'una. No sé si teniu algun nom al cap, però Puig, per exemple, així, sense pensar-ho, quin nom t'agradaria a partir del 30 de juny que agafés les regnes de l'equip? Que fos una mica real, ho dic, perquè...
Assequible, vols dir?
A veure, que no... Que, és a dir, no demanis Guardiola perquè ja t'ha dit el Luca que no vindrà.
Però hi ha un moment, Klopp. Que ho pensi jo no significa...
No, bueno, però té contracte, vull dir, algú que diguis ara...
Jo no sóc el...
Mira, algun club més petit, potser, que...
No, la veritat és que no ho tinc gens clar.
No ho tens gens clar, no. Algú aquí a la taula té clar algun nom?
Però té contracte.
Bueno, però potser és d'un club que és més assequible.
Mitchell.
Sí, clar. Anava a dir Mitchell, jo també,
però sí, bé, anem a robar el Girona. Mira, saps, estava mirant la tele?
Ja està.
A mi m'agradaria Aitor Zabaleta, però el va matar l'afició de l'Atlètic de Madrid.
Mitchell, sí. Per què?
Doncs perquè el Girona és un equip d'entrenador, d'autor, i perquè l'he pogut veure alguna vegada, he tingut la sort de veure algun entrenament seu, i crec que prepara molt els partits, és molt bo, i allò que dèiem abans, que tots els jugadors que sembla que siguin pitjors que l'any passat, els del Girona sembla són millors que...
Però jo discrepo de tu. El Girona, quan el veus a l'equip, al terreny de joc, sí, és un equip d'autor, però el Girona és un club.
Sí, això a banda. Això a banda. Té aquí Quique Cárcel...
Director esportiu, sí, una...
Això a banda.
Un grup empresarial al darrere, sí, sí.
Però jo com a entrenador... Una altra cosa després és si després podria imposar el que està fent el Girona a un vestidor com el del Barça.
Sí, estic convençut que sí.
Jo crec que sí. Però a mi és que m'agrada molt. És que el Girona...
Manolo Márquez també estaria bé.
És de la Índia.
És de la Índia.
Jaume, Laia, algun altre nom així que ara digueu...
Jo és que anava a dir justament el mateix, anava a dir Mitchell, eh? Perquè al final possiblement té tot el que hem dit o s'ha comentat que Xavi no té, no? Que fa els jugadors millors, té clar la idea de joc i la sap explicar i la sap transmetre als jugadors i els jugadors juguen com ell vol. El Girona juga com el Barça hauria de jugar, i a nivell de preu doncs és assequible, el que passa que té contracte. Si no, García Pimienta igual.
És assequible.
Bueno, vull dir que no és Jürgen Klopp.
García Pimienta. Bueno, és que jo crec que Klopp
s'ha vacances. García Pimienta el van fer fora, eh?
Ja, igual.
García Pimienta el van fer fora.
García Pimienta crec que
amb la porta no.
Sí, diguem que igual que no.
No.
Però no sé per què hem dit que... Ja han dit que Márquez no.
No, no han dit no que Márquez no, que no és l'opció, diguéssim, bueno, sí, preferida, però...
A mi em sembla un tio que, no sé, seria una opció viable, no?
Però és que no podem descartar que... És a dir, Xavi, sí, de moment segueix, però... Segueix, però ha de solucionar... Ha de solucionar...
És que tot plegat em sembla un bunyol de puta mare.
Vull dir, si es perden dos partits més seguits, doncs ja veurem què passa.
I Valverde, per què no torna Valverde?
Valverde està molt content i crec que feliç i tranquil a l'Atlètic Club.
No, però a mi un que no em desagradaria que tornés és Luis Enrique.
Tampoc, també té contracte.
Tampoc tornarà, té contracte amb el PSG.
El Bacil no... Ara m'ha vingut així el...
Cap, mira, crec que corre per les vaques. Crec que el seu nom ja corre per les
vaques. Les vaques, sí, que
no,
sí.
No,
Alguacil és un entrenador en el qual es va pensar.
És un altre entrenador, però que amb un vestidor, que n'ha tingut un vestidor d'estrelles com Mitchell, no?
Qui és Alguacil?
I Manol.
Ai, Manol.
Amb ell es va pensar quan dubtaven de Koeman. És un dels noms que es va pensar.
Mira, és més estil...
Fa gràcia.
Barça, entre cometes.
Com deia avui a
Mitchell que Alguacil.
Sí, sí. Bastant més, diria jo.
Sí.
Tot molt i que és un equip intens, Mitchell. La Real Societat,
sí,
però...
Alguacil és un... A mi m'agrada com a entrenador, però diríem que s'allunya més de les... del que es considera estil Barça, tot i que Xavi també s'ha allunyat de l'estil Barça, encara que sigui molt...
Ja està molt con l'ADN, no?
Molt ADN i això.
Els cojones.
No, jo no seria partidari. Vull dir, jo, a mi, si és un bon entrenador, que vingui i l'ADN ja l'agafarà aquí.
Ojo, con la Real, que hace más faltas y tiene más tiempo que el Getafe,
sí, sí, sí,
és una puta farsa.
Klopp seria un entrenador que tots diríem que sí. D'ADN Barça no en té.
Mira, li volia preguntar precisament quin creu que hauria de ser, per exemple, l'entrada del Barça la pròxima temporada, a l'Albert Blaia. Hola, Albert, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Bona nit, des d'Itàlia,
em sembla. Bona notte.
Bona notte, t'hauria de dir, sí, des d'Itàlia. Albert, aquí el Ferran posava ara mateix el nom de Mitchell sobre la taula. Qui hauria de liderar el projecte del Barça a partir de l'any que ve, que sabem que Xavi ja no continuarà? Quin entrenador creus que hauria de ser el líder d'aquest Barça?
És una pregunta, no? La pregunta
difícil,
perquè realment és molt complicat imaginar-se ara mateix quina figura ha de tenir la personalitat necessària, no? per liderar un projecte que ara sembla no només estancat, sinó que està anant cap enrere, que està fent passes cap enrere i que és de recuperar molts jugadors, has d'intentar doncs, que hi hagi molts futbolistes que tornin al seu nivell i a més lidiar, evidentment, amb tot el que és l'entorn, amb tot el que és l'estructura de club del Barça. A mi el nom de Mitchell, evidentment, m'agrada molt, no? Crec que és un entrenador que reuneix bastant aquests requisits. S'ha de veure una mica també com acaba la temporada, quines sensacions té ell amb el Girona. I altres noms que a mi m'agraden, evidentment, que és per exemple, el nom d'Arteta, crec que és un entrenador espectacular, jove, crec que el Barça necessita un entrenador jove, no?, amb aquesta mentalitat de voler créixer i amb molta energia, perquè el Barça ja hem vist amb el cas de tots els entrenadors, amb Xavi també, doncs, com ha anat consumint mica en mica l'energia i l'il·lusió, fins i tot un tio com, tan positiu com el Xavi, que avui se'l veia, no?, totalment decaigut, i que ja no hi ha aquesta sintonia amb el vestuari, no? Jo crec que és molt complicat, perquè també hi ha la trava al final, crec que del que és el Barça, el que hauria intentat ser, i que sigui algú que més o menys tingui aquest mateix sentit, no?, aquest mateix, la mateixa intuïció, però per això dic que aquests dos noms crec que ara mateix podrien encaixar, però clar, a nivell econòmic, a nivell contractual, no sé com estaria la cosa, i crec que el Barça tampoc té molt marge per fer grans operacions i portar grans noms o grans estrelles, no?
El nom de De Servi, per exemple, que és un altre entrenador que està de moda a Europa, has pensat primer en Arteta abans que ell, veig?
Sí, a mi De Servi m'agrada molt, crec que té contracte fins al 2026, si no vaig errat, i a més crec que parla castellà, és una cosa que em sembla que també facilitaria una mica el tema de l'estuari. A mi és un entrenador que m'agrada molt, i és veritat que ell està acostumat a treballar en projectes on maximitza fins a l'última gota, no?, el talent que té, acostumat a fitxar més barat i vendre per jugadors molt cars, i treballar amb jugadors joves, clar, aquí trobes una plantilla diferent, i quan jo crec que portes un entrenador de valorar què tens, l'entrenador que portes, si s'ha trobat en situacions similars a nivell de l'estil de plantilla que tens i el que li pots demanar, a mi De Servi em sembla un dels grans entrenadors, i crec que el Barça necessita sobretot algú que sigui pioner a nivell de tàctic, també, que pugui fer divertir una altra vegada l'afició, que sigui capaç de reconnectar l'equip i l'afició una altra vegada, i això és complicat, i a mi De Servi m'agrada, però diríem, em fa dubtar una mica potser el perfil que ell ha anat tenint al llarg d'aquests anys, tot i que jo crec que ja està preparadíssim per portar un gran equip, i crec que és el seu següent pas a nivell ja més natural, no?, perquè jo crec que ja té tota la trajectòria i a més els resultats estan allà.
Albert, del partit vols dir alguna cosa? T'ha semblat un desastre? Què t'ha semblat el Barça?
Sí, jo crec que és una mica un compendi de tot el que hem vist aquesta temporada del Barça, no? És un equip que la primera meitat m'ha semblat que no ha transmès res com a equip, no? La sensació era d'anar fent, d'un Villarreal que tampoc és que estigui massa bé a nivell defensiu, és l'equip, o el segon equip que rep més xuts, doncs pràcticament no ha rebut cap ocasió, el Barça anava deixant fer defensivament, doncs, errades individuals, un equip que es partia, que s'enfonsava, i la segona part un caos, no? Des del 0-2, després la remuntada en aquells 10-11 minuts en què ha sortit, no?, aquest talent i aquestes ganes dels jugadors, però de nou la incapacitat per gestionar un marcador a favor, que amb 3-2 jo em sembla incomprensible, no?, que el ritme no baixi, que l'equip no entengui cap on ha d'anar el partit, i després, doncs, ja evidentment les errades i aquest nerviosisme. Jo crec que el Barça viu instal·lat des de fa molt en una... en un sentiment, no?, d'histèria pràcticament, i això jo crec que és el reflexe que es veu, doncs, des de Xavi parlant de finals, no?, des de fa temps, cada partit que jugava, els jugadors amb aquesta ansietat que cometen errades que són impròpies de futbolistes d'aquesta categoria, i al final jo crec que quan tu veus aquest equip no està disfrutant jugar, no s'ho passa bé, i al final això és un joc, si no t'ho passes bé, doncs acabes tenint partits com aquest que em sembla el més normal, tenint en compte que el Villarreal abans almenys talent sí que té.
22 i la 1. Gràcies, Albert. Abraçada.
Una abraçada. Bona nit.
I ara vaig un moment a la velocitat, però abans deixo marxar el Xavi Puig i el Jaume Molló, que jo crec que porten ja unes quantes hores aquí a... No, no a RAC1, no, a l'estudi de RAC1. Xavi, Jaume... Demà us hi poseu
a les... dues, no?
A quarts de dues,
sí. Sí.
Sí, perquè juga el Girona, que ara mateix ja és pràcticament l'única opció a la qual ens hem d'aferrar per intentar que el Madrid no guanyi la Lliga.
Del Madrid, sí.
No? Sí, vull dir, ara mateix és així. De seguida, després de la publicitat, anem cap a Vigo.
Com està quedant el panorama? L'any que ve els enviats especials que hem anat a Aràbia Saudí no ens agrada gens al país, diria que
potser
que ens lliurem.
Jo era dels que estava molt segur de que el Barça quedaria per davant del Girona a final de temporada, i després del que ha passat avui i de la situació en la qual ara mateix està el club,
derrota a Montilivi,
ja tinc molts dubtes. Puig, Molló, gràcies.
Que vagi bé.
Pausa i anem cap a Vigo a veure què en diu l'agut, que demà hi ha partit del Girona, que és ara mateix, com dèiem, la alternativa al Real Madrid en el títol de Lliga.
RAC 1.
Rebaixes, rebaixes, comencen les rebaixes.
USA
sentit bé, arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta-te'n el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
RAC 1, tots som 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tú dirás amb Gerard Ballera.
Tres minuts i tres quarts d'una. Aquí seguim el Tu diràs en aquest especial. Adeu, Xavi. Adeu, en diferit, a partir del 30 de juny. Així ho ha anunciat el tècnic del Barça després de la derrota avui del conjunt blaugrana a la Lliga. 3-5 contra el Villarreal, que deixa el Barça ara mateix a 10 punts del Real Madrid i a 8 punts del Girona. A Vigo hi ha el narrador del Girona Juga RAC1, el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
Boas noites, Gerard.
Boas noites. Què? Quin temps fa per aquí?
Hola, Agut.
Bona nit a tots, eh?
Bona nit, bona nit.
El temps, doncs, molt bé. Massa bé i tot.
Estàs dient que m'estan robant el partit ja abans de començar o no?
No, home, no, això no, però espera't, perquè com siguem l'única esperança catalana per lluitar-li a la Lliga al Madrid, jo crec que podem anar al Bernabéu d'aquí uns dies amb efectius de seguretat privada, no fos cas que pujant a l'ascensor cap a la zona de premsa patíssim alguna aproximació perillosa i inesperada. Però dit això, com a tot arreu, Gerard, que segurament fa massa bon temps, que com aquell que durant el dia vas amb màniga curta i gairebé que pots anar a la platja, estem acostumats a tenir una imatge de Galícia d'un lloc plujós, si més no alguns, doncs bé, aquests dies sembla que, vaja, que estiguem encara a Menorca, a Mallorca encara, saps?
Hi ha algú aquí que ha dit que Mitchell seria, per exemple, un bon candidat a substituir Xavi a partir de la temporada que ve. Què et sembla?
Bé, doncs jo espero que qui hagi dit això no
Ferran Correas.
Bé, doncs espero que el gran Ferran Correas
i la Laia, bueno, sí, crec que més o menys els tres s'han posat d'acord gairebé.
Espero que tots aquests personatges entranyables que tens aquí
com que personatges,
bueno,
seres humanos.
Bé, sí, però barra personatges. Si vols m'incloc-lo, fins i tot si vols m'incloc en la categoria de personatge. Però espero que us equivoqueu de mig a mig, perquè jo crec que a Mitchell encara li queda feina per fer.
A veure, un moment, matitzem. Nosaltres valorem tant a Mitchell que creiem que està mega capacitat per entrenar qualsevol equip del món. Inclòs el Nàstic de Tarragona, per exemple.
Però jo crec que aquí també, evidentment, Mitchell està fent una feina espectacular, però jo crec que en el cas del Girona hi ha una paraula que en altres llocs no hi és, que és projecte. I no sé si és el cas del Barça o no, perquè no el segueixo de tan a prop, ni d'altres clubs. Però el Girona té un projecte futbolístic, social, el club està creixent a nivell de seguidors ja no només a la ciutat de la demarcació, sinó arreu del país. És un boom mundial.
Vale, però et recordo que el propietari de del, bueno, dels copropietaris del, Girona, el Pere Guardiola, va dir que si té una oferta del Bayern Múnich, per exemple, el porta ell a Múnich amb cotxe.
Bé, home, perquè al final seria una oportunitat a la qual no podries dir que no. Pues ja. Però jo, sincerament, espero que això no passi, perquè crec que
jo és també,
això.
Jo també, m'agradaria té feina per fer a Girona. Que es passés molts anys a Girona, però bueno, si el senyor Mitchell té una oferta del Real Madrid o té una oferta del Barcelona, segurament els propietaris del Girona li diran: tio, gràcies, bon vent i Barcanova.
Evidentment, com va passar amb Oriol Romeu aquest estiu passat, perquè...
Bueno, no, això va ser una mica diferent, tampoc li va fer
bé, però vull... No va fer gràcia, però al final tu entens que en la trajectòria d'un professional, doncs hi ha passos i passos.
Bueno, però anem a demà. Juga Eric García o no juga Eric
García? No juga. És l'última hora, no? No ha viatjat a Vigo.
Exacte. No hi és. De fet, ja va ser una sorpresa que viatgés a Mallorca Eric García, perquè realment estem parlant d'un jugador que arrossega molestes des de fa temps i que semblava que n'havia de tenir per més temps, i al final no, ja és que ni hi és. Havia de ser dubte fins a última hora, com que Mitchell fa la roda de premsa dos dies abans del partit, doncs llavors, quan hem sabut la convocatòria, no hi era Eric, per tant, absent. També és veritat que... arriba a partir del febrer aquest turmalet amb el partit contra la Reial Societat a casa, després les visites al camp del Madrid i al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, que són els equips dels equips més en forma de la Lliga en aquests moments. Pel meu gust, l'Atlètic Club de Bilbao seria entre els tres primers un dels millors de la Lliga ara mateix. Per sí, tant, clar, suposo que aquí has d'intentar, i com que a més, quan juguis contra tots aquests equips ja hauràs tancat el mercat de fitxatges, ja veurem si pots incorporar algú o no. La intenció seria, el que no és tan clar, és que hi hagi marge econòmic per fer-ho, doncs a partir d'aquí potser has d'anar aguantant com puguis, i quan els tinguis a tots a punts, dues, tres setmanes de baixa encara David López Juanpe, doncs llavors poder anar rotant al centre de la defensa si cal.
Demà les dues.
Sí, és la gran absència.
Demà les dues. Celta-Girona, què ha dit Mitchell en la prèvia d'aquest partit sobre el Celta o sobre el partit de demà?
Mira, sobre el Celta hi ha una cosa que m'agrada i que crec que Mitchell l'encerta, perquè és un equip que de mig del camp endarrere no és gaire fiable, però que de mig del camp endavant té jugadors interessants. Li falta Bambà, que és un futbolista que està jugant la Copa d'Àfrica, però si algú recorda aquella remuntada del Barça a Montjuïc a la primera volta, 1-0-2, i la remuntada en pocs minuts fins a un 3-2 final, Bambà va fer un molt bon partit, però després ja hi ha Guaspas, també hi ha Larsen, i hi ha jugadors que fan mal, i Mitchell vol molta precaució venint d'on vens, de Mallorca, amb el duet Abdon i Larin amb els centrals del Girona, doncs vol molt control sobre els davanters de l'equip gallec.
Per mi Larsen és un jugador molt top, i Iago, tothom coneix a Iago, no? També tira Dudikas, té jugadors per fora de bo 1 contra 1, té un davanter com Larsen que és capaç de quedar-se la pilota i és capaç de guanyar la profunditat. Un partit molt complicat en aquest sentit.
Un partit complicat, i a més és complicat pel rival i pels davanters que té, i perquè Mitchell ja té consciència que tots els rivals, veient com va la temporada, esperen el Girona amb candeletes.
Queden ara mateix 17 partits i ja estem en una posició que els rivals compten a nosaltres, i serà més difícil cada vegada. Perquè el rival coneix com ho juguem.
I el rival què diu? Doncs el rival s'expressa a la prèvia per boca de Rafa Benítez, del tècnic. Són cinquens per la cua, dos punts per sobre del descens, i Benítez destaca que el Girona ajunta en els partits la intensitat i la velocitat en què fa les coses amb la qualitat que tenen els jugadors per fer-les.
Espero que ellos vayan a atacar. Hemos visto el partido de Sevilla, donde ellos encajan y aún así pues siguen y te generan mucho, pues tienen muchas alternativas en muchos sitios de calidad y de intensidad. No nos olvidemos de que lo que marca la diferencia normalmente es la alta intensidad y los sprints, y ellos ahí tienen bastante buenos números, aparte de la calidad.
Això deia Benítez, que per cert comença a estar discutit. Aquí han perdut dos partits seguits contra la Reial Societat, el primer a la Lliga, el segon a la Copa, i se'n van anar a casa abans d'hora, i ja es van sentir crits de Benítez: vete ya. Avui, quan li han preguntat per això, ha fet una resposta molt llarga, ni més ni menys, Gerard Ballera i Pineda, que de 8 minuts, ni jo enviant una nota d'àudio...
8 minuts?
8 minuts, sí, 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 8 minuts de resposta que no s'acabava mai fent voltes i més voltes per aquí i per allà, per acabar reivindicant la jornada laboral de Benítez i el seu equip, perquè tothom sàpiga que s'estan esforçant molt per canviar la situació del Celta.
Nosotros ya sabemos que algo no ha salido bien, claro, y ya lo hemos analizado. Luego, si podemos encontrar la solución, la estamos buscando permanentemente, que aquí hacemos 12 horas diarias, ¿eh?
12 horas, ¿eh?
12 horas.
Muy bien.
Quina feinada, 12 horas diarias, ¿eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí, des de un lleva aviat, Benítez, i deu anar aviat cap a la ciutat esportiva del Celta.
Aquest és el que va dir que el gran mèrit del Girona era que tenia el City.
Sí, com ho va dir la primera volta, però no ha dit res, no?
Vaya notas.
No. No, això ho va dir a la primera volta, perquè quan li van preguntar pel Girona, el primer que va fer, no sé si va ser textual, no sé si
era aquesta tonteria.
Sí.
Va venir a dir això, sí. Quan li van preguntar pel Girona, el primer que li va sortir era el City Group, no? I bé, que és una cosa que hi ha molta gent que la pensa i molta gent que des de la ignorància la pensa. El que em sorprèn és que un entrenador de primera divisió...
Un entrenador que va treballar al Liverpool, com si el Liverpool no posés diners.
No, bé, ja, no, clar, però vull dir, però al final...
Un farsant, t'ho dic jo.
Bé, en tot cas, avui ha estat en una roda de premsa molt, molt a la defensiva, fins i tot un punt victimista, demanant temps, però bé, en tot cas, si avui no ha sortit la paraula City Group o el concepte City Group, i que si el Girona ja ha arribat a aquest tram de temporada... es troba on es troba la classificació. Recordo que si demà guanya tornarà a ser líder en solitari a l'espera del partit pendent del Madrid al camp del Getafe, doncs avui no ha parlat del City Group ni de res que s'hi assembli, i encara que sense ser tan generós com d'altres col·legues, ha elogiat molt el Girona abans del partit de demà aquí a Balaïdos a les dues.
Per cert, demà juga l'húngaro a central?
Demà, si tot va bé, hauria de jugar en tal de central, tenint en compte que és un dels dos centrals que té l'equip, ell i Blin.
L'únic que té, no?
Sí.
Clar, és que són ell i Blin, el que passa és que Mitchell haurà de trobar la manera, perquè a mi una de les pors que em fa el partit, comparant-lo amb el de Mallorca, és que si Abdon i Larin van ser capaços, perseguint pilotades llargues a camp obert, de crear molt perill i de fer mal de cap al Girona constantment, de ser un mal de queixal i de decantar la balança a la primera part, a l'eliminatòria de Copa, veurem si demà Iago Aspas i Larsen no podrien fer el mateix. Per tant, caldrà, a partir de la possessió de l'estructura de l'equip, minimitzar les curses a l'espai de l'Arsen, probablement, perquè aquest encara és més ràpid que els altres dos, i que el Girona pugui portar el pes del partit, ser perillós a porteria contrària i evitar que el rival a camp obert li pugui fer mal. Però vaja, això sobre el paper, ja veurem què passa a la gespa.
Demà a partir de 3:15, la prèvia d'aquest Celta-Girona, a partir de les dues al partit, amb la Guti i companyia. Gràcies, Agut, bona nit.
Deixa'm dir, Gerard, només per acabar, que si el Girona guanya demà es posa un punt per sobre del Madrid i 11 per sobre del Barça, que em sembla una barbaritat. I que després, partit a casa contra la Reial Societat, i el següent desplaçament és el Bernabéu. O sigui que si les coses estan més o menys com ara, el partit del Bernabéu del 10 de febrer a 6:45 pot ser decisiu per la Lliga, però vaja, abans encara s'han de fer moltes coses.
I després del Bernabéu a Sama més. Vull dir que el calendari fa pujar d'ara pel Girona, però és el moment de la veritat. És el moment, per exemple, que el Leicester, aquestes alçades de l'any, ens va dir Leonardo Ulloa, que s'ho van creure després de guanyar, em sembla, no sé si el camp de l'Arsenal o del Chelsea, alguns equips aquests grans d'Anglaterra en aquell moment. Gràcies, Agut, una abraçada.
Una abraçada per tots, adeu.
Que adeu, que vagi bé.
Bons noites.
Que per cert, no ho hem dit, el Madrid ha guanyat 1-2 contra les Palmes, però evidentment l'actualitat del Barça se'ns han portat per davant, i en aquest sentit tampoc hem dit que el Betis ha acabat guanyant Mallorca 0, Betis 1. El Betis ha guanyat al camp del Mallorca, era un partit que s'ha jugat a les 9 de la nit i que ha acabat cap a les 11 aproximadament. El Betis, que amb aquesta victòria, això sí, recupera la setena posició, té 34 punts a 2 de la Reial Societat, que en té 36, sisena ara mateix. La Reial Societat, que avui ha empatat a 0 contra el Rayo Vallecano. Demà la jornada, a les 2 al Girona, a 4:15 juga l'Atlètic Club, Cádiz Atlètic Club. No haurà d'estar pendent al Barça, Correas, eh?
Sí.
No haurà d'estar pendent. A 6:45 Sevilla Osasuna, i a partir de les 9 Atlètic de Madrid-València. Ferran Correas, Lu Martín, Laia Cervelló, moltes gràcies per formar part d'aquest Tu diràs especial després de l'anunci de Xavi i de més de 2 hores de tertúlia. Us agraeixo l'estona.
A vosaltres, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Una última pausa i de seguida rematem el Tu Diràs amb algunes altres qüestions.
Tu Diràs amb Gerard Ballera.
La pausa era molt curta. Us he d'explicar també que demà segona divisió l'Espanyol visita el camp de l'Aldenc amb la necessitat de guanyar a domicili. Joan Camí, última hora de l'equip en Quilau, bona nit.
Hola Ballera, bona nit. Sí, convocatòria de 22 jugadors sense Melamed i Puado lesionats i Omar El Hilali, que està sancionat. Ramon Ramos segueix fora per decisió tècnica i pendent de marxar de l'Espanyol en els últims dies de mercat d'hivern. La principal novetat de la convocatòria és José Carlos Lazo, que torna a una llista després de moltes setmanes. Ramis parla de la igualtat de la part alta de la classificació.
Lo más positivo sería ir 10 puntos por delante, pero dentro de la realidad y lo que es y no lo que queremos que sea, es que es esa. Y nos tiene que servir para mantenernos alerta de que, como durmamos un segundo, pues va a aparecer otro equipo que lo va a aprovechar, ¿no? Por lo tanto, tenemos claro que nosotros no debemos fallar y tenemos claro que tenemos que tener la necesidad todos los domingos de ganar.
Y avisa de las fortalezas de l'Aldenc, especialmente al seu camp.
Un partido de mucha atención y mucha concentración y a las 2 de la tarde. Que a las 2 de la tarde, pues por norma biológica, estamos todos donde estamos. Con lo cual, la activación previa al partido es súper, súper importante. Porque te ventilan en partido ellos en 10 minutos. He visto partidos de ellos en los que el rival no ha sido capaz de salir de su campo. Porque aprietan mucho. Por lo tanto, bueno, hay que ir con los 5 sentidos.
Pel que fa al mercat de fitxatges, Ballera, cap novetat. L'Espanyol no ha incorporat a ningú i de moment no s'esperen novetats en aquest sentit.
Gràcies, Joan. Per cert, més notícies. Aquestes afecten el Barça femení. Compte amb la notícia, eh? Assisat Oshoala se n'anirà traspassada, la davantera nigeriana, a la Lliga Nord-Americana. Se'n va traspassada per aproximadament 150.000 euros. Oshoala acaba el contracte, recordo, el 30 de juny. El Barça, d'alguna manera, fa caixa amb una jugadora que en principi no volia renovar a final de temporada. Ha arribat aquesta oferta, interessava a tothom, interessava al club, interessava també a la jugadora, no estava jugant, i per tant, Oshoala en les pròximes hores farà les maletes cap als Estats Units. No ha entrat ja a la convocatòria del partit de demà contra el Betis. A partir de les 2 del migdia, Betis-Barça. Oshoala, insisteixo, camí dels Estats Units, marxarà a jugar a la Lliga de Nord-Americana. Recordo que avui el Levante de les Planes ha tret un gran empat a 1 contra l'Atlètic de Madrid i que a la Lliga F, ara mateix, el Barça és líder, té 39 punts, són 6 més que el Real Madrid, que avui ha guanyat per la mínima 0-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Levante de les Planes, zona còmoda, desena posició, amb 17 punts. Demà, a les 6 de la tarda, i en directe, per cert, al Superesports de RAC1, es juga un Sant Andreu a Europa, el Narcís Sala. S'espera un ambientàs, com de costum en aquestes últimes temporades en aquest derbi barceloní, perquè s'han exhaurit totes les entrades, més de 6.500 entrades venudes, i d'aquest derbi barceloní, del futbol popular i de com traspassa fronteres, en volem parlar amb un aficionat de cada equip. Del Sant Andreu, de l'equip local, amb l'Albert García. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
I de l'Europa, amb el Liam Borchers. Hola, Liam, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, anem a pams. Albert, tu ets aficionat del Sant Andreu, però vius a Suïssa, no?
Sí, sí, exactament. Visc a Lausana des de fa 2 anys i, bueno, he viscut 10 anys a França, doncs fa temps que segueixo a Sant Andreu des de la distància.
I has vingut a veure el partit aquest cap de setmana?
Sí, sí, aquest matí he arribat aquí i, bueno, marxaré i estaré fins dilluns al vespre.
Ho fas molt, això, de venir a veure el Sant Andreu o no?
Sí, a veure, jo vinc de tant en tant a veure els meus pares que viuen aquí. I, bueno, ja aprofito de venir quan el Sant Andreu juga a casa o algun desplaçament per aquí prop a Catalunya.
I aquest el tenies marcat en el calendari, aquest partit?
Sí, sí, aquest era impepinable. I em vaig perdre el derbi de l'any passat. I la sents a la mà, que ja hi he d'anar sí o sí.
I aquest ja no me'l perdé. I en el teu cas, Liam, d'on ets tu?
Jo sóc de Groningen, d'una ciutat al nord dels Països Baixos.
I vius aquí ara? Vius a Catalunya?
Sí, a Gràcia, sí.
Des de quan?
Des de fa 5 mesos, per Erasmus, doncs un semestre estudiant aquí.
I com t'has aficionat a l'Europa? Simplement perquè vius al barri de Gràcia?
No, és més al revés. He anat a viure al barri de Gràcia per l'Europa.
Ah.
Sí, no m'ha interessat pel futbol modest Espanya, diria, fa uns 5-6 anys. I vaig escriure 2 llibres sobre molts clubs en Espanya, però sobretot l'Europa em semblava un equip peculiar. Fundadors de la Lliga, han jugat final de Copa del Rei, però també pel seu arrelament a només un barri, en lloc d'un club que representa un poble, província, ciutat, una cosa així.
Ara estàs escrivint un llibre de l'Europa, pel que m'han dit.
Sí,
és veritat. De què tractarà? Està en construcció, aquest llibre?
Sí, gairebé acabat, la veritat. Espero publicar-ho a la primavera. Servirà com una introducció a l'Europa. Serà en anglès, doncs més per la gent que s'interessa pel futbol modest d'altres països, però que no coneix el català, perquè tots els llibres fins ara en Europa sobre l'Europa són en català. Doncs això, parlo de les rivalitats que ha tingut l'Europa, els jugadors, la història en general, els estadis, coses així.
Molt interessant. Llegia aquesta setmana, Albert, que s'han venut entrades a persones de 24 països diferents. Això què vol dir? Que està despertant també interès a fora, aquest derbi barceloní? Un derbi que potser ara fa uns anys era més per gent local. Ara, de cop i volta, doncs hi ha gent de fora que s'interessa per l'ambient que s'hi viu?
Sí, a veure, realment el Narcís Sala fa temps que ve gent de diferents procedències i sempre és positiu, no?, que de cop vingui més gent. I nosaltres no tenim cap problema i tot el contrari, no? Està molt bé. El que passa que, clar, ara, per exemple, en aquest últim partit, com que s'han esgotat totes les entrades, sembla que, bueno, hi ha algú que està remenent entrades a preus més cars, les està venent a turistes, i clar, això ja, diguéssim, que desvirtua una mica l'esperit del que seria el derbi, no? Perquè el derbi primer és dels socis, dels aficionats, dels seguidors, dels dos equips i dels veïns, i després si pot venir més gent, perfecte, no? Però és una situació una mica estranya.
Sí, ja seria, no seria del futbol modest, no seria del futbol popular, això de revenda d'entrades, eh? Seria més del futbol professional i de competicions professionals. Tu, Liam, ho has notat, això de que hi ha més interès per aquest Europa Sant Andreu, no sé si al teu país o persones que no són d'aquí?
Sí, bueno, jo estudio filologia hispànica i tenia una classe de semàntica on hi havia un noi anglès que també anava als partits de l'Europa i que també anirà al partit contra el Sant Andreu. Doncs sí, jo també he notat que també la gent de fora es comença a interessar pel futbol popular.
Clar, probablement a Anglaterra el futbol popular és molt més, o té molta més història, no?, que el futbol català o el futbol espanyol, perquè allà a la 5ª categoria hi ha estadis plens, hi ha equips que porten molta i molta gent cada cap de setmana al seu estadi. Clar, a més coincideix, jo crec que aquesta onada d'aficionats que van a veure l'Europa i el Sant Andreu amb un bon moment, Albert, dels dos equips, no? Jo crec que això també ajuda, perquè si els dos equips estiguessin amb problemes econòmics o si estiguessin doncs amb mals resultats, però els dos equips estan, jo crec, que en un dels millors moments, no?, dels últims 10 anys.
Sí, sí, efectivament, perquè, de fet, amb el derbi de demà tanquem un cicle, no? Diguéssim, amb el derbi de l'any passat, no?, va ser un cop dur perquè ens van empatar l'últim minut i llavors ja se'ns va allunyar l'ascens directe. I llavors, clar, vam jugar al play-off i allò, diguéssim, va ser una bomba, no?, perquè, clar, són 6 partits més i la gent es va implicar molt i, bueno, i al final ja va ser dels 400 que van anar a Salamanca, no?, a veure l'ascens en directe. I llavors, no sé, l'endemà es va fer la celebració a la plaça Orfila de l'ascens, es va omplir amb no sé quantes persones, no? I no sé, hi ha hagut un boom, i és gràcies a la bona marxa de l'equip, no? Ara tenim 3.500 socis, i les coses van bé, perquè de fet l'objectiu era la permanència i ara mateix estem en play-off, no?
3.600 socis, dius, eh?
Sí, 3.450, em sembla, també 3.500. Sí, sí.
molt bé.
Sí, però de totes maneres, m'ha de dir que tot això, almenys per part de Sant Andreu, suposo que per part de l'Europa també, no és només per l'ascens. Aquí jo crec que hi ha un treball de molta gent, de molts aficionats, de gent a la directiva i tot, ja ve d'anys enrere, no? Mm. I si mires fa, inclús abans de la pandèmia, l'any 2017, 2018, 2019, ja hi era molta gent que anava amb els derbis a camp contrari, fins i tot al Camp de l'Horta o altres camps, no? I això potser no es veia tant, potser fa 15 o 20 anys. Però ja és, diguéssim que s'està forjant alguna cosa i ja l'ascens dels dos equips jo crec que ja ha estat el que ha impulsat aquest boom que hi ha hagut aquesta temporada. Mm.
Quants socis té l'Europa, Liam?
1.900, quasi 2.000.
Sí. És a dir, menys, clarament menys que el Sant Andreu, tot i que sí, també porta molta afició al Nou Sardenya. El Liam, que ha vingut amb la sudadera de l'Europa, però els mitjons semblen del Sant Andreu, eh? Una mica colors quadribarrats.
Bandera suposo... catalana.
Eh?
Sí, bandera catalana.
Bandera catalana, sí. Sí. Curiositat. Què ha de passar demà, Liam, a nivell esportiu, més enllà del que hem parlat i a nivell social, que és un derbi doncs, amb molta falera, però què ha de passar a nivell esportiu? Els dos equips estan en una bona dinàmica, què ha de passar?
Sí, bueno, s'espera un partit espectacular. L'Europa li costa treure punts a fora. Tots els partits dels Nou Sardenya els ha guanyat i molts partits a fora, empatats o perduts, o a vegades una victòria, doncs serà un partit molt difícil, sobretot contra un rival des de fa molt de temps i que té el camp ple pel primer cop en 10 anys, si no m'equivoco. Mm. Doncs serà un partit molt dur. No sé si firmaria per un empat, potser 0-1 a favor de l'Europa, seria perfecte.
L'empat potser el firmaries, depèn de com, no?
Sí.
Tu, Albert, l'empat no el signes, eh?
No, evidentment que no. De fet, estem a 4 punts per sota i venim d'una molt bona ratxa perquè portàvem 5 victòries seguides i la setmana passada vam tenir una derrota de fer una mica de mal amb un rival com és el Cerdanyola que, bueno, hem tingut bastants problemes amb el passat, no? I clar, ja hem perdut ja l'opció de poder passar l'Europa demà amb el derbi, no? Mm. Per això els 3 punts són importantíssims i d'aquesta manera, doncs, per una banda, apropar-nos a la zona alta, però sobretot per treure distàncies als que tenim darrere, perquè al final el nostre primer objectiu és la permanència i un cop la permanència, més o menys, diguem que la tenim bastant encarrilada, ja l'objectiu seria doncs, allunyar-nos del sisè. Mm-hmm.
Demà a les 6 veurem què passa al Narcís Sala en aquest Sant Andreu Europa. N'hem volgut parlar 10 minutets amb un català que viu a Suïssa i amb un neerlandès que està d'Erasmus aquí a Catalunya. Però els dos estan igual dependents del partit que jugarà demà a les 6 de la tarda. Liam Borges, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar d'aquest derbi barceloní aquí a RAC1.
Moltes gràcies per convidar-me.
Albert, una abraçada, que vagi molt bé i que gaudeix del derbi.
Moltes gràcies, igualment. Vagi bé.
Set minuts per sobre de la una, va, encara alguna altra qüestió abans de tancar, un parell de resultats de bàsquet, i si parlem de bàsquet, de saludar en Dani Aguilar. Hola, Dani.
Hola, Gerard, bona nit, molt bona nit.
M'agrada
molt aquesta música que ens porta en Puntí. Com enyoràvem en Puntí.
Ai, sí. Amb bones notícies a la Lliga CB, 2 victòries solvents de Manresa i Penya.
Sí, els manresans a casa davant el Breogán, 83-68, gran segon quart en què els vegencs han anat agafant marge fins al 40-28 al descans, i malgrat la bona sortida de vestidors dels visitants, el Baxi ha acabat tancant la 11a victòria de la temporada, o el que és el mateix, és a un partit, a una victòria d'aquesta xifra màgica de les 12 de la permanència. Això a Manresa, Andorra, la penya ha guanyat 79-86 en una pista dia d'avui complicada com la Bombonera, 22 punts de Shannon Evans, molt bon últim quart de Feliz, 13 punts, 16 de Tomic, comença a ser el Tomic de sempre, igual al balanç del Baxi amb aquestes 11 victòries. Per cert, el triomf del Manresa beneficia el bàsquet Girona, que demà estrena entrenador a 2/4 d'una, rencalera de Fotis, Catsicaris al capdavant de l'equip gironí davant un rival directe com el Granada, vol ampliar espai amb el descens. Al torn de tarda a les 5, el Barça rep el CUE, al Palència.
Pel que fa a la Lliga CB, la Lliga Femenina, el duel català se l'han portat a l'equip visitant.
Sí, el Barça Sant Feliuenc, que era qui més ho necessitava, amb un gran segon quart a la Seu d'Urgell davant el Cadí, 62-71. Ha acabat guanyant l'equip blaugrana, que amplia 2 al marge amb el descens. L'Uni segueix amb un gran estat de forma. Roberto Iñiguez ja ha signat la reacció, 5 victòries seguides de les gironines, avui 46-69 davant el Baxi Ferrol. Malgrat un mal tercer quart, ha estat clarament superior l'equip gironí. Mendy, 21 punts 30 de valoració, sumat 2 victòries de marge amb el cinquè, l'Estudiantes, que juga demà.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
Passen gairebé 10 minuts de la una, ho anirem deixant aquí. Abans, crec que avui és més rellevant que mai saber què trobarem demà als quioscos. Oriol Jové, bona nit.
Doncs bona nit. Bàsicament, les reaccions de l'adeu de Xavi. Mundo Deportivo titula Bomba Xavi. El 30 de juny marxaré del Barça. L'Esport, Xavi se'n va. L'Esportiu agafa la frase de Xavi, entre cometes, diu plegaré el 30 de juny, i a la premsa de Madrid el Marca titula el Barça s'enfonsa i Xavi se'n va, i l'As, adeu Lliga i adeu Xavi.
Aquestes són les portades que trobareu demà als quioscos. Gràcies a tots els oients per fer-nos costat en un dia com avui, en una mala nit pel barcelonisme, però en un dia i en una nit de ràdio, especialment després del que ha anunciat Xavi Hernández, el tècnic del Barça, que plegarà quan acabi la temporada a partir del 30 de juny. I gràcies també al Puntí Prats a la part tècnica i a tota la redacció d'esports que han fet possible aquest Tu Diràs especial. Demà tornem amb més Tu Diràs a partir de les 11 amb l'Aleix Pariser, però evidentment amb l'antena oberta, per si hi ha qualsevol novetat a la Can Barça, si hi ha qualsevol novetat de l'actualitat blaugrana i també de l'actualitat esportiva en general, ja des de les 7 del matí amb el Xavi Bundó i el Via Lliure. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.